Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats. Final del Connectats toca parlar d'òpera, i concretament de l'òpera Madama Butterfly de Giacomo Puccini, que girarà per tot el país de la mà de la Fundació Òpera Catalunya, que s'ha estrenat aquest divendres al Teatre de la Faràndula de Sabadell. Demà divendres toca la següent funció. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, en efecte, i volem conèixer tots els detalls, per això tenim aquí un dels responsables d'aquesta Fundació Òpera Catalunya, que és el Jordi Torrents, presentador també del Parlem d'Òpera d'aquesta casa. Benvingut.
Moltes gràcies, Pau.
Un Parlem d'Òpera que, per cert, si recupereu capítols, eh? Ja, déu-n'hi-do la bona avançada que hi ha, sí, sobre aquest Madama Butterfly, oi?
Sí, sí, vam, va ser la setmana passada, sí, la setmana passada vam fer un programa dedicat a la Butterfly, que vaig aprofitar per entrevistar l'Enrique Ferrer, que és el tenor que fa el Pinkerton, i vam posar música, i bé, no vaig tornar a explicar l'argument, perquè ja vaig fer un programa de temps enrere explicant l'argument, però vaja, sí que vam explicar qui cantarà, quines funcions es fan, bé, tot la informació bàsica de la producció.
D'aquest elenc que participa, que es va estrenar ahir dimecres, i ara ens queden encara a Sabadell les funcions de divendres, sí, i de diumenge, abans de començar allà a gira per Catalunya, oi?
Correcte, correcte.
I d'aquest elenc, on t'agrada posar allò, els accents, les notes?
A tot ell, vull dir, no faig distincions. A veure, aquí tenim a l'Enrique, que és el tenor, que ell ja l'ha fet, la Butterfly, ja ho va explicar aquí quan va venir, i però els altres tres personatges més principals, com són la Chocho San, la protagonista, que aquí Sabadell és la Tina Gorina, llavors després Sabadell farà dues funcions més, i hi haurà una altra soprano, que és la Carmen Solís, que assumirà les nou restants, perquè bé, en principi estava prevista una altra persona, però bé, van haver-hi uns problemes i es va haver de fer aquest canvi així una mica de pressa, però bé, no, jo penso que la Tina, que encara que debuta el personatge, ho ha fet molt bé. Ho està fent molt bé, tant perquè la Chocho San, a part de ser un personatge que està quasi bé tota l'estona en escena, i per tant doncs és esgotador de cantar, perquè ho és, i Puccini no és gens fàcil de cantar, a més requereix un treball actoral molt, molt complex, no? Perquè esclar, està representant una japonesa, una geisha japonesa de 15 anys, i amb tots els, saps, que es mouen diferent, no? Aquesta és un tipus de vius molt diferent del que serien els occidentals. Després l'Anna Tovella, que fa la Suzuki, també fa de japonesa, que és la serventa del Butterfly, també debuta el paper, i també debuta el rol el Manel Esteve, que és un crac, és un gran baríton. Doncs està debutant el rol del Sharpless, que és el cònsol americà. I bé, penso que és un elenc doncs prou equilibrat. I els secundaris, doncs també, els que són més secundaris, destacaria el Goro del Jorge Juan Morata, que també és molt, molt interessant. És un Goro que a vegades és un personatge que passa desapercebut, però jo penso que aquesta vegada doncs no.
Val a dir que, clar, la Madama Butterfly, tot i que van ser molts anys abans de quan vindrien les guerres mundials i això, ja surt una mica, no?, aquesta diferenciació, conflicte cultural entre, sí, el Japó i els Estats Units?
Sí, correcte. A veure, jo en el programa demà hi ha dos articles, un d'ells el vaig escriure jo, precisament parlant una mica doncs de la novetat que suposa dintre el món operístic introduir personatges americans i japonesos, que fins aleshores doncs eren dos nacionalitats que no sortien a les òperes, i que bé, una mica ja doncs, apunta maneres, no?, l'arrogància americana que, bueno, que els hi dura encara avui en dia, i el Japó, que està en un moment en què s'està obrint, està, diguéssim, un país ancestralment tancat a tot el món i totes les influències exteriors, que s'està obrint, estem parlant finals del 19, principis del 20, els americans estan en escalada del que és la, el seu paper com a líder mundial que van assolir durant el segle XX, i bé, és un xoc cultural brutal. Brutal, diríem. Només cal que escoltis la professió de fe del Pinkerton, que és d'un cinisme absolut i d'un dir, bueno, tio, fes-t'ho mirar, no? Però bueno, ja sabem com són.
Clar, i això, com li va venir a Puccini, no? Allà...
Sí, t'ho explico. Mira, hem d'anar a les fonts literàries, aquí. A les fonts literàries, primer va haver-hi un conte, un relat curt, d'un escriptor americà que es deia John Luther Long. Aquest senyor va escriure aquest relat, Madame Butterfly, per el que li havia explicat la seva germana. La seva germana estava casada amb un missioner metodista que estava al Japó, i havia viscut anys al Japó, i li va explicar, i aquest senyor em va fer una història. D'aquí va venir un altre senyor, un dramaturg americà que es deia David Belasco, Velasco, en B alta. No,
tots l'escrivíem en B baixa,
tots
no?
Tots l'escrivíem en B baixa, perquè aquest senyor és David Belasco, en B alta, i aquest em va fer una obra de teatre que es deia Madame Butterfly, A Tragedy of Japan, una tragèdia del Japó.
Ja es veu una mica qui pillarà, no?
Exacte, qui pillarà, sí. Es va estrenar als Estats Units, a Nova York, si no recordo malament, i després es va representar a Londres, l'any 1900, crec que era el 1900. Bé, doncs, el senyor Puccini estava a Londres, crec que promocionant o per l'estrena d'alguna de les seves obres allà, i bueno, com que el treien a passejar, van portar a veure aquesta obra de teatre, i de seguida em va quedar fascinat per la teatralitat, operalitat, si tu vols, del tema, i de seguida se va anar a veure el Velasco al final de l'obra, i ja li va demanar els drets sobre aquesta obra per portar-los, per posar-los en música, fer una òpera, i bueno, a finals d'aquell mateix any els va obtenir. També hi ha una part francesa també d'orígens literaris, que bé, també hi ha algun toc de per allà, que és un escriptor francès del 19 que es deia Pierre Loti, que era un especialista en novel·les exòtiques que passaven a Orient i tot això, que em va fer una que es deia Madame Chrysanthème. I d'aquí, un compositor francès, dels més menors, diguéssim, que es deia André Messager, va fer una òpera que es deia Madame Chrysanthème, que és anterior a la Madame Butterfly. Madame, la italiana és Madame Butterfly, perquè tenim una tendència a dir Madame Butterfly, no, és Madame Butterfly.
Aquesta A ens cau tot sovint, no?
Segur, molt, però en italià és Madame.
Escolta'm, i la Madame Butterfly, precisament, pels amics de l'òpera de Sabadell, és un títol que porta records especials.
Sí, porta molta història, com tu saps, és, i això se n'ha parlat molt, perquè acabem de celebrar els 40 anys de la societat, i el 7 d'octubre de 1982 va ser la primera, la presentació, la presentació en societat, puesta de largo. La puesta de largo, l'associació feia mesos que s'havia fundat, però li calia funcionar, i el dia 7 d'octubre del 82 es va aixecar el taló a la faràndula i amb una Madame Butterfly. Que et diré una cosa curiosa. Qui feia de nen de la Butterfly, que es diu Dolor, qui feia aquest paper de nen, de fill de la Butterfly, és el Manel Esteve, que ara està fent el Sharpless.
Què em dius ara?
El que sents. Sí, perquè el seu pare també és cantant, i en aquella producció va fer el Llamadori, si no recordo malament. Bé, doncs sí, té molta història, per lo que és l'associació, té molta història, l'hem fet diverses vegades, i aquesta és la primera vegada que la farà la Fundació. Perquè saps que bueno, la Fundació fa just ara 2 anys, amb la Tosca del 21, que va començar a funcionar, i és la primera vegada que farà la Butterfly.
Suposo que és un llegat que a vegades és difícil d'explicar, no? De dir, mireu, ara ho tirem endavant des d'això, però clar, tenim tota aquesta trajectòria al darrere.
Bueno, és clar, la trajectòria hi és, trajectòria d'Amics de l'Òpera, bueno, ja saps, la història no la repetirem, no? Que perquè Amics de l'Òpera continua existint a càrrec de la part artística de la Fundació de les Produccions. I, bueno, però qui fa l'òpera actualment és Fundació Òpera Catalunya, la FOC.
I que la FOC precisament portarà aquesta Madama Butterfly, sí, a la resta de Catalunya.
Correcte. Farem 14 funcions, que són moltes, és una gran quantitat, però bueno, ja saps que és un títol que atrau. Bueno, i et diré més, és que estem supercontents perquè, bueno, suposo que per un cantó la popularitat del títol, i segona que, i amb la qual em semblaria una fabulosa notícia, que la gent comença a perdre la por d'anar al teatre, després de la pandèmia i tot això, perquè aquí a Sabadell estem sold out. Aquí al Sabadell, el diumenge no queda ni una entrada. El divendres en quedava una platea, em sembla, i alguna coseta pel pis. El que més queda del dimecres al pis a les dues últimes files. Però està pleníssim, a tope. Per tant, és una boníssima notícia. I ja et dic, fem 14 funcions, doncs perquè tots els teatres la volen, no? I anem... O sigui, ara mateix no, pues, Reus, Sant Cugat, Tarragona, Lleida, Girona, Cornellà, que és la primera vegada que anirem a Cornellà, a Viladecans, Granollers, encara me'n queden tres. Bueno, el que m'ho vull dir, que em perdonin, però és que... Ah, Barcelona, sona el Palau de la Música, a Vic, i em sembla que me'n queda una, no?
Sí. Bueno, la podem buscar i la
sí,
repassem,
això,
no pateixis.
Entreu a la web de la Fundació, sí, i allà ho trobareu.
Que googlegin, que googlegin.
Ah, això mateix.
Escolta'm, tot i així, clar, quan dius ara s'incorpora Cornellà, això, vull dir, us refieu una mica del que us diuen ells, aneu allà a veure una mica què tal és l'espai?
Però... Home, sí que es va veure, els responsables van a veure una mica. Pensava, tots els... A veure, els teatres on anem són... sí, hi ha tot el més fill del seu pare i de la seva mare, en el sentit de que hi ha escenaris més grans, més petits, més... que n'hi ha escenaris tan petits que s'han de desmuntar algunes files de platea per poder posar l'orquestra, etcètera, etcètera. Són coses que passen, no? I a Cornellà, bueno, és un auditori, però sí que al principi es va diguéssim, parlar de si es feia un concert o es feia el presentat, i no es farà representada. Per tant, doncs, és suficient... en espai.
Havíem parlat quan es presentava la temporada que aquest era un any una mica ja firiquitant la pandèmia i tots els sotracs d'organització i econòmics que ha suposat, sí, que calia assegurar el tret, i pel que ens dius, com a mínim de Sabadell, no, amb entrades exaurides, vol dir que, bueno, les coses van cap aquí.
A Sabadell i molts altres teatres estan... A Girona, precisament, sé que fa... em sembla que a finals de desembre ja estaven plens. Reus també estava ple. Vull dir, està ple tot arreu, com qui diu. Està ple tot arreu. I sí, home, esclar, era una temporada, doncs, una mica després de totes les desgràcies que hi ha hagut, i etcètera, etcètera, doncs, bueno, calia una mica trepitjar sobre segur, no? Per això una mica, doncs, vam triar aquest títol. I el següent, que és El Trobador, que també és una òpera, doncs, prou popular, també esperem que funcioni bé. Però, bueno, es tracta de que aquest any, doncs, puguem consolidar el projecte sense haver de patir.
Tarragona l'havies dit, de la,
sí,
de la gira?
Sí, sí que l'he dit.
Que no fos, que, no sé, Viladecans, que... o Manresa.
El... Manresa és el
Manresa,
que...
Manresa, oi? Ens el Cursal de Manresa.
Cursal, va. Mira, que és un dels que els fa totes. I...
Pobres.
Ai, ho sento, eh?
I també va passar aquesta satisfacció amb el Don Giovanni, de dir, mira, això ha anat com esperàvem?
No conec les xifres encara del tancament, no les conec. No va anar tan bé com aquest, perquè, a veure, només donar un cop d'ull a la faràndula quan entraves i quan hi havia la presentació, és que no estava tot el ple que els hagués agradat. A fora tampoc ho sé, però bueno, jo què sé, jo de les altres funcions només vaig anar a aquella de Santander, i allà estava prou ple, la primera, perquè se'n van fer dues. Bé, home, a veure, Don Giovanni, per bé que sigui una òpera coneguda, no és tan hiper-mega popular com pot ser la Butterfly, no? Perquè això desenganya't, portem 40 anys fent òpera, però les que omplen ja sabem quines són. i sempre són les mateixes. I m'agradaria que hi hagués una mica més de moguda, però bueno, és clar, Butterfly, Traviata i Carmen són les estrelles del firmament.
Potser, no ho sé, quan veieu una mica més de múscul econòmic o quan creieu que podeu fer una mica de dir, bé, mira, el que no entri per aquí, que ens ho recuperi aquest altre.
Home, jo crec que sí. Però bueno, de moment, de cara al futur, no puc dir res. Encara el que volem fer el 24 ja ho tenim clar, però ja s'anunciarà en el seu moment. Però sí que de cara al futur, i el futur més immediat o més a mig termini, jo penso que sí que s'han d'anar introduint coses noves, no? Una mica que la gent conegui que hi ha joies no ocultes, perquè estan a l'abast de tothom i en llocs que les fan, però que també nosaltres les podem fer.
Jordi Torrents, presentador del Parlem d'Òpera i membre de la Comissió Executiva de la FOC, moltes gràcies per venir a parlar de la Madame Butterfly aquí al Connectats.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Poques entrades, però jo crec que si grateu una mica i les busqueu, en algun lloc la podreu anar a veure.
Segur, encara que sigui penjant allà a dalt del galliner, però segur que sí.